Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar, editat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us acompanyarem durant aquesta estona en Santi Grimau, al control tècnic, Montse Sabater, i qui us parla, Anna Robert. En el programa d'avui estrenem un nou espai mensual de Càritas Diocesana de Tarragona. Ens en parlaran, entre altres temes, d'un nou curs per afavorir la inserció laboral de persones d'entre 25 i 50 anys. I també us informarem d'unes jornades de formació sobre la figura del doctor Ponigol, impulsades per l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós. Abans, però, escoltem el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, que ens parla de les persones amb discapacitat, persones que aparentment no tenen algunes de les nostres virtuts, diu, però amb l'avantatge de no tenir molts dels nostres vicis. Unes paraules que de ben segur ens faran pensar. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Quan de Gaulle es va retirar de la política activa, concedia poques entrevistes. Va fer una excepció amb la revista Paris Match, encara que va posar una condició que generalment els periodistes rebutgen: veure l'entrevista abans de ser publicada per si volia fer-hi alguna rectificació. Així ho van acordar. El periodista la va escriure i li va enviar. El general no va modificar res del text, només va afegir una precisió. Quan en la informació es feia referència al fet que al cementeri de Colombey es troba enterrada Anne, una filla deficient de Gaulle, aquest va afegir: la meva preferida. És una experiència comuna l'estimació especial que senten els pares pels seus fills, que la societat deia abans subnormals i ara discapacitats. Qualsevol terme pejoratiu és poc apropiat. Fins i tot la discapacitat no ho diu tot, perquè en efecte poden ser menys capaços de realitzar certes funcions habituals en altres persones, però sovint tenen desenvolupades capacitats com la d'estimar, que tant de bo tinguéssim tots. Enmig d'una societat que ha fet de la competitivitat una regla de vida, les persones amb discapacitats físiques o mentals es troben amb el risc de quedar desplaçades com si fossin vides inútils. En realitat, són vides que donen glòria a Déu i moltes vegades són nexe d'unió dins d'una família i fan millor als seus germans i amics gràcies al fet que els donen l'oportunitat de prestar petits serveis. La societat ha avançat a millorar les condicions de vida de les persones amb dificultats motores, ha suprimit barreres físiques, però és menys conscient de les necessitats de les persones discapacitades en vista a desenvolupar algun treball que poden fer perfectament. Alhora, hem de cuidar també els malalts psíquics, els que pateixen una depressió, els malalts mentals i els que pateixen algun grau de bogeria. Em consta l'esforç que algunes entitats fan per ajudar en els casos extrems a ells i a les seves famílies. Tenim institucions mèdiques venerables, com l'Institut Pere Mata i religiosos, que són fidels al carisma de tenir cura d'aquestes persones, com els germans de Creu Blanca, per posar alguns exemples. A totes elles, el meu agraïment. Però és el conjunt de la societat qui té la responsabilitat d'atendre els ciutadans, que no són competitius si només es mesura l'eficàcia. Hem de veure'ls com a fills de Déu i germans nostres. Potser no tenen algunes de les nostres virtuts, però tenen l'avantatge de no tenir molts dels nostres vicis. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge 25 d'octubre, que és el diumenge 30 de durant l'any. Escoltarem un fragment del capítol 10 de l'Evangeli segons Sant Marc, els versets del 46 al 52, la guarició del cec de naixement.
Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i captaire, s'estava assegut vora el camí. Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar:
Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi.
Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
Fill de David, tingues pietat de mi.
Jesús s'aturà i digué:
Crideu-lo.
Ells van cridar al cec, dient-li:
Coratge,
Aixeca't, que et crida.
Ell llençà el mantell, es posà dret d'una revolada i se'n va anar cap a Jesús. Jesús li preguntà:
què vols que faci per tu?
El cec respongué:
rabuni, fes que hi vegi.
Jesús li digué:
vés, la teva fe t'ha salvat.
A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.
I un dia més ens acompanya per oferir-nos algunes pistes de l'Evangeli el president de l'Associació Bíblica de Catalunya, mossèn Joan Magí.
El dia 25 d'octubre celebrem el diumenge 30 de durant l'any. La familiaritat amb l'Evangeli de Jesucrist ens fa obrir la seva acció, que ell vol fer a través nostre. Llavors, la nostra fe ens empeny a la missió que ens obre la perspectiva de trobada i creixement en l'amor, la misericòrdia i el perdó.
Vivència de Crist, portadors del seu missatge, oferta de pau sense fronteres, força d'il·luminació en el camp de la creació divina, sobretot en les persones. Veure les coses clares, trobar l'alegria en les ofertes d'amistat, sempre en el camí de la llibertat i netedat en el diàleg.
Nosaltres no busquem a les palpentes ni necessitem esperar que Déu ens adreci la paraula, perquè realment Déu ha parlat. Ja no és el gran desconegut, sinó que s'ha mostrat.
Benet XVI ens diu: voldria referir-me aquí en particular a la vida de l'apòstol Pau, un home posseït del tot pel Senyor. Ja no sóc jo qui visc, és Crist qui viu en mi, i per la seva missió. Ai de mi si no anunciés l'Evangeli. Conscient que en Crist s'ha revelat realment la salvació de tots els pobles, l'alliberament de l'esclavatge del pecat per entrar en la llibertat dels fills de Déu.
L'Evangeli d'avui ens presenta en Jesús el compliment de la profecia que hem llegit en el profeta Jeremies, en la salvació del cec.
L'Evangeli de Marc, en la curació del cec Bartimeu, ens ensenya el camí del seguiment de Jesús. Fixant-nos en Jesús de Natzaret, que sempre està al nostre costat, la fe ens presenta la promesa del fill de David. Llavors, només cal que el reconeguem com a mestre que ens guareix la vista, ens fa entendre les coses si caminem al seu costat vers Jerusalem sense por. Si tots ens ajudem i animem, el camí es fa més planer.
Avui al programa El Campanar iniciem una nova secció, La Veu de Càritas, un espai conduït per Càritas Diocesana de Tarragona. En aquesta ocasió ens acompanyen el director de Càritas, Francesc Roig, el tècnic del programa sociolaboral de Càritas, César Pagès, i l'Anna Maria Mairà, el responsable del Departament de Comunicació i Sensibilització. Benvinguts i endavant.
El passat dilluns 19 d'octubre, la Fundació Endesa i Càritas Diocesana de Tarragona van inaugurar el segon curs d'auxiliar de muntatge elèctric a la sala d'actes de l'Institut Comte de Rius. A l'acte van ser presents Narcís Almena, director de l'Institut Comte de Rius de Tarragona, Rafael López Rueda, director general de la Fundació Endesa, Isabel Buesa, directora general d'Endesa Catalunya, i Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. En aquell mateix acte també es va fer la clausura del curs anterior amb el lliurament d'uns diplomes.
Aquest projecte s'emmarca dins d'un conveni de col·laboració entre la Fundació Endesa i Càritas Espanyola i és el primer curs que la Fundació Endesa finança a tot Catalunya. Aquest segon curs és una nova oportunitat per a contribuir a la millora de l'ocupabilitat de persones en situació d'especial vulnerabilitat i també promoure la inserció laboral dels participants del curs a través de la captació tècnica i del desenvolupament personal. Estem immersos en una crisi continuada i els entorns són hostils per a segons quins col·lectius o per a segons quines persones. Per a nosaltres, com a Càritas, la persona és el centre i el principal protagonista de tota la nostra tasca. Per aquest motiu, volem donar les gràcies a la Fundació Endesa, també a l'Institut Comte de Rius, expert en aquesta promoció de formació d'alumnes, i també a tot l'equip docent de formadors que acompanyaran aquests alumnes al llarg de tot el curs. I, a més, és important de comentar també que iniciar un projecte com aquest no deixa de ser important, però el que encara és més important és la de seguir treballant per crear camins d'oportunitats. L'any passat van ser 16 els alumnes que van participar i van acabar aquest primer curs. I enguany tornen a ser també 16 els alumnes després d'una prèvia selecció dels que s'hi han presentat.
Gràcies, Francesc. Ara passarem la paraula a César Pagès, que ens explicarà una mica el perfil de les persones seleccionades.
Exacte. Tal com ha dit el Francesc Roig, l'any passat van ser 16 i aquest any també són 16 els alumnes que comencen el curs. El perfil d'aquests alumnes és de persones d'entre 25 anys, la més jove, a 57, la més gran. Tots ells aturats de llarga durada i amb dificultats més o menys greus per reincorporar-se al mercat laboral. També cal destacar la diversitat de l'origen d'aquestes persones. O sigui, geogràficament, provenen de tota l'arxidiòcesi de Tarragona i pel que fa als seus països d'origen, en tenim 5 nacionalitats diverses. O sigui, tenim de Senegal, de Nigèria, de Marroc, d'Argentina i, evidentment, de l'estat espanyol. Pel que fa al programa formatiu del curs, té una durada total de 500 hores que es divideixen d'aquesta manera. 300 hores de formació teòrica en electricitat, 80 hores de pràctiques laborals no remunerades en empresa i 120 hores d'altres mòduls transversals, com ara prevenció de riscos, informàtica, orientació laboral, matemàtiques, català, etc. Aquest, i el total fa aquestes 500 hores que hem dit. Tota la formació s'imparteix en l'Institut Comte de Rius de Tarragona i, si s'acaba de manera satisfactòria, permet obtenir un certificat de professionalitat de nivell 1 acreditat per la Generalitat. Pel que fa a la metodologia del projecte, aquest es basa molt en l'adquisició de coneixements des de la pràctica i des de l'experiència personal. I no ens oblidem que tenim persones que ja tenen una experiència laboral considerable, però que malgrat aquesta, doncs, els últims anys es troben en situació d'atur. Per tant, s'ha de comptar amb la seva experiència, amb les seves capacitats i coneixements. I a partir d'aquí s'hi suma, doncs, el bon fer dels formadors de l'Institut Comte de Rius i, evidentment, l'acompanyament personal d'aquests alumnes per part de Càritas.
D'altra banda, i pel que fa als actes del 50è aniversari, dimecres 21 es va inaugurar l'exposició 50 anys al teu costat. Una exposició itinerant que mostra la identitat i la història de Càritas a través dels seus 4 cors: Església, Organització, Solidaritat i Acollida i Acompanyament. Diversos plafons plasmen aquests moments històrics i els canvis que s'han anat produint d'acord a les èpoques viscudes i les necessitats del moment, de l'assistencialisme, passant per la promoció a l'acompanyament. L'exposició es troba a l'antiga Audiència de Tarragona i restarà oberta fins al proper 8 de novembre. Francesc Roig, què significa per a Càritas complir aquests 50 anys?
Home, és una efemèride important celebrar mig segle de continuat compromís amb les persones necessitades, però hem de pensar que aquests 50 anys corresponen a la inscripció de Càritas Diocesana de Tarragona al registre d'entitats. Per tant, des de l'any 1965 té una data de bateig administratiu, per entendre'ns. Malgrat això, la caritat entesa com ho practica Càritas, des dels seus múltiples i diverses maneres d'entendre-la, té una perllongada continuïtat de més de 2.000 anys, que són els que l'Església ha fet al costat dels més necessitats.
Al llarg d'aquest any, quines són els actes que estan previstos?
Sí, bàsicament, després d'aquesta exposició, que incorporarà dues conferències, una el mateix dia que es va fer, que és el dia 21, que va parlar el senyor Òscar Mateos, com a responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia i professor de la Universitat Ramon Llull, ens va parlar sobre cap a un nou model social, horitzons i propostes. I pel dia 4 de novembre hi haurà també una conferència del delegat episcopal de Càritas Diocesana de Vic, mossèn Ramon Bofí, que ens parlarà sobre els reptes de Càritas. Independentment d'aquesta seqüència que inclou l'exposició i les dues conferències, el dissabte 21 de novembre hi haurà la jornada diocesana del voluntariat de Càritas, que tindrà lloc durant tot el dia al Centre Cultural Tarraconense del Seminari. És una jornada de treball i de formació amb una conferència que donarà el secretari general de Càritas Espanyola, Sebastián Mora. I, abans d'acabar l'any, el dia 11, i després del pont de la Constitució i la Puríssima, hi haurà el concert solidari dels 50 anys de Càritas al Teatre Metropol, amb actuacions de Luis Guitarra i Carmen Sara i el grup Canta la teva fe. Tots els beneficis d'aquest concert solidari es destinaran als programes socials de Càritas i, evidentment, l'aportació de l'entrada sempre és voluntària.
I obrim ara l'espai de notícies explicant-vos que més d'una centena de persones han participat en la trobada d'equips de pastoral de les escoles organitzada per la Delegació Diocesana de Joventut amb el tema Celebrem la misericòrdia, de tots per a tothom.
El delegat diocesà de Pastoral de Joventut, mossèn Josep Mateu, va explicar que l'objectiu de la trobada era motivar el treball pastoral en conjunt entre escola i parròquia, ser conscients de l'escola com una oportunitat pastoral de treball amb adolescents i joves i com la delegació de joventut pot ajudar-les. En Juanjo Fernández, consultor pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, va ser l'encarregat de motivar els docents a través de diverses dinàmiques i jocs sobre com treballar la misericòrdia en les seves respectives assignatures. L'any de la misericòrdia és un any d'alegria i com a educadors la misericòrdia ens interpel·la. Ens mou a no quedar-nos només en l'aprensa, a no excloure ningú, a perdonar de cor i a estimar tots els alumnes, va explicar Fernández. Durant la trobada, la delegació diocesana va presentar l'himne d'aquest nou curs que porta per títol Feliços els misericordiosos, com també el calendari d'activitats que es pot consultar a través del web www.delejot.cat.
I fa pocs dies, l'arcabisbe de Tarragona va aïllar la capella de la Mare de Déu del Pilar de Cornudella de Montsant un cop finalitzades les obres de restauració.
Amb aquesta celebració, Cornudella de Montsant va retre homenatge a mossèn Ramon Robert Aragonès, fill adoptiu d'aquesta vila, el qual va ser beneficiat d'aquesta capella conservant-la durant 54 anys. El senyor arquebisbe, en la seva homilia, va lloar la labor apostòlica de mossèn Ramon i la devoció que tenia a la Mare de Déu del Pilar, aquest pilar que els cristians hem de seguir tenint en la figura de Maria i de Jesús, encoratjant-nos a ser bons fidels. Després de les pregàries dels fidels, monsenyor Jaume Pujol va beneir l'altar i l'església, tot incensant també les parets de l'església. En acabar, el rector de la parròquia de Santa Maria de Cornudella de Montsant, mossèn Miquel Castillejo, va donar les gràcies a tots els col·laboradors, especialment els encarregats de les obres de restauració.
L'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, l'INSAF, ha iniciat aquest curs acadèmic 2015-2016 amb novetats. Avui hem convidat el seu director, nou en el càrrec, per parlar de les iniciatives, cursos i jornades que hi ha previstes, com les que giraran entorn a la figura del doctor Ponigol, que va ser arquebisbe de Tarragona entre els anys 1970 i 1983. Mossèn Joan Miquel Bravo és el director de l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós. Benvingut.
Gràcies.
En primer lloc, enhorabona per aquest nou càrrec i aquest nou servei al capdavant de l'Institut. Com es planteja aquesta nova etapa?
Bé, es planteja, diríem, en continuïtat, diríem, amb el que han fet els anteriors directors, i perquè l'Institut ja té una dinàmica, hi ha uns cursos institucionals que s'han de fer i s'han de continuar, i també amb alguna novetat, amb el sentit de dir sempre un nou director o un nou equip aporta alguna cosa nova, no? I una de les coses que intentarem, doncs, a més d'oferir doncs, cursos d'actualitat i que estiguin en la línia del que anem vivint com a església, com a societat, doncs també alguns aspectes d'aquests que sempre es poden millorar, no? De dir, una presència major en la cultura, en l'espai intel·lectual, humà de la ciutat de Tarragona, de la nostra diòcesi, i serà una de les coses que tinc com una mica previst, no? Com fer una major presència en el món universitari de Tarragona o de les del món universitari de la nostra ciutat, de la nostra església, de la nostra diòcesi, que a poc a poc, malgrat els pocs mitjans humans a vegades i de recursos, doncs intentarem oferir i fer-nos com a present i intentar establir doncs, contactes i potenciar, no?, l'Institut, que és una gran eina que tenim en la nostra diòcesi i que pot fer un bon servei també a la nostra ciutat, en concret a Tarragona, perquè estem a prop, però també de retruc i una miqueta a tota la diòcesi de Tarragona.
Ens centrem ara en unes jornades que començaran el proper 4 de novembre a l'Institut sobre la figura del doctor Pont i Gol en el 20è aniversari del seu traspàs. En primer lloc, per situar-nos una mica, qui va ser Pont i Gol?
El senyor arquebisbe Pont i Gol va ser arquebisbe de Tarragona des de l'any 71 fins l'any 83. I el relleu és, perquè també estem al 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II. Llavors, la figura de l'arquebisbe Pont, ell va ser un pare conciliar. Diríem, ell, quan era bisbe de Sagorb, Castelló, que va ser el seu primer destí, ell era un home del bisbat de Solsona, un prevere del bisbat de Solsona, que el fan bisbe de Sagorb Castelló, i estan allà, participa en el Concili Vaticà II. Arrel d'això, a més que va ser una persona que va tenir unes intervencions al Concili Vaticà II que van ser com a importants, van ser escoltades, i que s'escau, certament, el 20è aniversari del seu traspàs, va morir el 4 d'octubre de 1995, vam creure convenient de reprendre aquesta figura també per al seu tarannà, la seva manera de ser, de les terres de la Segarra, era de Bellpuig, un home senzill, un home humil, però molt profund. I llavors, i que fins i tot va ser arquebisbe de Tarragona en un moment històric també com a molt important, el moment de la transició, el moment en què l'Església també reivindicava la seva identitat catalana, etc. I és una figura que cal reprendre i aspectes que ell va tenir en aquell moment històric potser podem aprofitar també per ara.
Per tant, aquests temes es tractaran al llarg de les jornades.
Exacte.
Tant la seva figura com el moment en què va viure, no?
Sí, són cinc dies les jornades del doctor Pont, en la qual anem des de la seva vida, la seva trajectòria, la seva participació en el Concili Vaticà II, ell com a arquebisbe de Tarragona, també, vull dir, com ell va ser, que el seu predecessor, el cardenal de Ribera y Castro, jo va intentar aplicar el Concili Vaticà II, però diríem, certament, el gran impuls el va donar ell en la reestructuració de la diòcesi, en la tarraconense, la reorganització una mica i potenciar el treball conjunt de totes les esglésies a Catalunya. I després també la seva figura com a home d'església, home de país, de Catalunya, home de la llengua catalana, que va tenir unes intervencions doncs, molt importants i uns escrits també importants que veurem i que tractarem i que, si venen, doncs ho escoltaran.
Per tant, engresquem des d'aquí tothom a inscriure's, a participar-hi. Ho poden fer a través de la pàgina web, a l'insaf.cat, hi trobaran la informació, els horaris d'atenció al públic, el telèfon, el correu electrònic, tot ho tenen allà.
Tot ho tenen allà.
Perfecte. Doncs mossèn Joan Miquel Bravo, director de l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós, gràcies per acompanyar-nos i bona tasca en aquest nou servei.
Gràcies a tu, Anna.
És el moment ara per repassar els actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Comencem pel divendres 30 d'octubre, amb un sol acte, que és la conferència que porta per títol La caixa renaixentista de l'orgue de la Catedral de Tarragona, a càrrec del doctor Antoni Martínez Subies, delegat diocesà per al patrimoni artístic i documental i l'art sacre. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 7 de la tarda. I organitza Catalònia Sacra. I passem el dissabte 31 al concert d'orgue a Poblet, que és un concert inserit en el tercer Festival Internacional d'Orgues de Poblet a càrrec de Janssen Escola Antiqua. El preu de l'entrada, 12 euros, i per més informació al web www.poblet.cat. Tindrà lloc a l'Església Abacial de Santa Maria de Poblet, a 2:15 de 9 del vespre. i organitza el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. El segon acte és la trobada diocesana d'animadors de cants de la litúrgia, amb els següents temes. El primer, la proposta de cants per a les celebracions de l'any de la Misericòrdia, la presentació del cantoral litúrgic bàsic i l'assaig de cants. Les inscripcions es poden fer abans del 29 d'octubre a la consergeria de l'Arcabisbat, Pla de Palau número 2, o enviant un correu electrònic a musica.sacra@arqtgn.cat. Tindrà lloc a la Casa d'Exercicis de la Selva del Camp a les 10 del matí i organitza el Secretariat Diocesà de Música Sacra. I, per últim, és l'acte de la novena de la Mare de Déu del Claustre, que serà del 31 d'octubre al 7 de novembre. Cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà el rest del Rosari, la novena i l'Eucaristia. El dia 7 de novembre, a les 7 de la tarda, hi haurà la novena, el Rosari de Torxes i la celebració de l'Eucaristia. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona, a les 7 de la tarda, i organitza la Confraria de la Mare de Déu del Claustre.
Gràcies, Montse. Tots aquests actes els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona, www.arqtgn.cat. Arriba el moment d'acomiadar-nos durant aquesta mitja hora. Us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Amb vistes al Jubileu de la Misericòrdia, que començarem en breu, us deixem escoltant l'himne Feliços als Misericordiosos del grup Canta la teva fe. Gràcies, una setmana més per escoltar-nos. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent.
Lent per el càstig, ric en l'amor. M'he vingut a crida als justos.
Que
judi,
que
s'és pietat. He cridat els pecadors. Per què? Hi haurà per poder-ho celebrar plegats. M'he vingut a crida als justos.
Que ajudi, que s'és pietat.
He cridat els pecadors. Per què? I feliços
els misericordiosos.